Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel, estil propi per a molta gent.
A Ràdio Estel, tocs de cultura.
Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular, de sota l'arc, frontera del desert.
No. Això que sentiu és una peça musical que porta per títol El dolor de la bellesa. Pertany, jo crec que la veu l'haureu identificada tots, el cantautor solsoní Roger Mas. I pertany al darrer disc i al darrer llibre, al darrer treball, al darrer tot d'aquest home polifacètic i que ho presenta, a més, ho fa una mena de presentació en societat, concretament dimarts 21, o sigui, corre, que s'acaba a les 8 del vespre, a la Sala Beckett, a Barcelona. Ho fan al marc d'un festival que em sembla molt interessant portar, i per això ho he fet avui a tomb d'aquest esdeveniment que ja era interessant de per si, perquè m'agrada parlar d'aquest festival que es diu El Quals, amb dues os però sense l'H intercalada, El Quals. Què és el festival El Quals? No és un festival per aprendre a fer gin tònic, això ho fa tothom a tot arreu, a cada cantonada, i tots es creuen molt genials i únics, sinó que és un festival compromès amb la poesia que es fa en aquest país, compromès en el sentit de fer un esforç per posar-la en valor, per intentar fer arribar al públic d'alguna manera el bon moment real, això és real, que està passant la poesia catalana actualment.
Ja hi he navegat prou per les mars de la terra, de golfos de neguit, d'onades de tristesa, perquè temia anems en barca meva.
De fet, el Festival El Quals va néixer fa un parell d'anys, l'any 2015, a la Seca Espai Brossa, un altre espai escènic, un altre espai teatral de la ciutat de Barcelona. I ara passa a la Sala Beckett, aquesta nova, aquesta acabada d'estrenar Sala Beckett. Què és el que proposa? És un recital de poesia l'os? Què és? Doncs proposa espectacles poètics, amb tota, entès amb tota l'amplitud i la generositat d'aquest concepte. Espectacles, eh? De manera que es barreja en cada un dels espectacles d'una manera diferent, evidentment pròpia, única i intransferible, el món de la poesia, el de la música i el del teatre. Insistim, el que intenta el Festival El Quals és una cosa en la qual ha treballat molta gent al llarg del temps i que, bé, diguéssim que cadascú mesurarà quin és l'èxit que ha tingut, és una feina, una tasca complicada, la fer arribar a un públic molt ampli la poesia. Bé, anem al cas de l'espectacle concret que veurem.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladitzes, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, tot
en el marge, en el context de les intencions, de la proposta, del que és la filosofia d'aquest festival Alcols, a ningú se li escapa que un dels primers noms que et venen al cap, que hi encaixa d'una manera pràcticament consubstancial, natural, immediata, és Roger Mas. Roger Mas és aquest home que, bé, anava a dir que no sé per què, però sí que ho entenc, però molta gent s'entesta a posar-li l'etiqueta immediata i inevitable sempre de hereu dels grans noms de la cançó del segle XX. Bé, jo no sé si li pesa massa a ell aquesta etiqueta o no, a mi em pesaria, perquè d'alguna manera condiciona molt. Sobretot un artista com és Roger Mas, que és un home que és polifacètic i, no només, i que li agrada veure de totes les fonts que té disponibles sempre que siguin de qualitat. Això inclou des de Fabrizio De André a Francesc Pujols, o a Jacint Verdaguer o al propi Goethe. En totes aquestes fonts veu Roger Mas i ha anat fent-se com a autor ara que ja fa molts anys que hi treballa. Moltíssim si tenim en compte que aquest noi, que encara es pot considerar noi, evidentment, va començar en el món de la música quan només tenia 5 anys.
Ella té un cel als ulls, una lluna i 7 sols. Ella té...
Com serà des del punt de vista visual quan seguem allà a la sala Beckett aquest espectacle El dolor de la bellesa? Doncs no us ho sabria dir exactament. El que sí us puc dir és que si us voleu atensar ja l'obra de l'embrió, El dolor de la bellesa ha donat ja un llibre que ha editat Empúries, que val 17 euros i 50 cèntims, si el voleu, està disponible, i que ens endinsa, com sempre fa en el seu món interior, d'una manera intensa, immediata i contundent, Roger Mas. En qualsevol cas, la cita és clara i jo crec que més que interessant. Dimarts 21 de febrer a les 8 del vespre a la Sala Beckett, Roger Mas.
I ara, un altre toc de cultura.
L'amic Claude Debussy, Achille Claude Debussy, per ser exactes, nom compost, tenia una dèria perquè no l'encasellessin en res, reclamava, reivindicava la llibertat estilística i, evidentment, això és una cosa que és el primer que et ve, almenys a mi, el primer que em ve al cap quan escolto alguna de les seves obres, com estem fent ara mateix. Estem escoltant aquestes imatges, aquesta première série de les imatges. Un primer moviment, el reflé d'Anlo. Bé, a mi, Achille Claude Debussy ens visita avui en forma musical perquè forma part del programa d'un d'aquests concerts que alguna vegada hem portat aquí. Estava dubtant, però crec que sí, segur que els hem portat aquí alguna vegada. Una d'aquestes sèries de concerts que es fan a la ciutat de Barcelona que són francament interessants. És aquest cicle que es titula, porta el títol de Clàssica a la Reial Acadèmia. La Reial Acadèmia no és altra que la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi, ja sabeu, allà baix de tot, a tocar de l'aigua. Doncs allà, dimarts 22 de febrer a les 8 del vespre, un concert que porta per títol Debussy i la tan principal com monumental sonata de Liszt. Un títol que a mi m'evoca els títols aquells o els titulars dels diaris de principi del segle XX. Això de la tan principal com monumental sonata de Liszt, per bé que és cert, la manera d'expressar-ho a mi em crida l'atenció. Bé, ha quedat clar quin és el programa, ha quedat clar qui és el lloc. Només ens falta dir que l'intèrpret serà ni més ni menys que Marc Serra, un jove, se li ha de dir jove, no sé si a ell li fa ràbia, a molta gent d'aquesta li fa, però ho és físicament jove, que com que hores d'ara ja destaca, ha destacat moltíssim, ha fet tot allò que podia fer perquè la gent, els professionals i tothom, i el públic en general es fixi en ell, cursant estudis a llocs destacats, obtenint matrícules d'honor i fent això, masterclasses, amb els senyors, amb els noms del moment, i visitant acadèmies com la Hochschule für Musik de Basilea. Bé, Marc Serra serà l'intèrpret. Les peces, senyores i senyors, de fet, no calia que m'estengués tant dient que Marc Serra és un virtuós del piano, perquè cap personatge, cap pianista que no sigui virtuós, no s'atreviria amb aquest repertori. Repertori que, insisteixo, recordo, comença ni més ni menys que amb aquestes imatges de Claude Debussy. Quines imatges? La première série, m'explico, perquè les imatges... Imatges és el títol genèric de quatre suites compostes per Claude Debussy. Una primera, diguem-ne, de joventut, molt la va compondre molt aviat, el 1894, que es deia Image inédite ou oublié. Després la première série, també per piano, que ja és una obra en la qual Debussy demostra una mestresa important en el piano. La deuxième série i, finalment, una sèrie per orquestra. Bé, En qualsevol cas, Image Premier Series, que és el que ha triat Marc Serra per aquest repertori del cicle clàssic a la Reial Acadèmia, és una peça reservada només a gent que domina el piano com si fos una extensió del seu cos. Ningú, si no, no s'atreviria amb l'amic Achille Claude. Feia aquesta mena de petit currículum, presentació del concertino, de l'intèrpret, de Marc Serra, vaja, no em sortia. Us explicava que va començar als 5 anys, com passa amb molts personatges en el sentit d'excel·lència, no?, de la música. En canvi, això no és una regla immanent, una regla que s'apliqui a tothom, perquè precisament estava pensant que Claude Debussy és tot el contrari d'això. És un home que, de fet, el seu pare, que era un comerciant de porcellanes, tenia una botiga de porcellanes, no?, que, per cert, se'n van a l'aigua, no? Allò va ser tremendo. I aleshores va ser precisament quan van haver de se'n van anar a la capital, a París, etc. Però volia que el seu fill tingués una carrera a la Marina, o sigui, que, i de piano i música res de res. No va ser fins que una tieta d'aquestes tietes amb calé llarg, diguéssim, Madame Rustand, li va proporcionar l'oportunitat d'anar a classe, d'estudiar piano, ni més ni menys, amb Madame Motteux de Flerville, que era sogra del poeta Verlaine i havia estat alumna de Chopin. O sigui, que no s'hi posava per poc la senyora. Bé, aquest és el cas de Claude Debussy, aquest és el cas de les obres de la primera part d'aquest concert.
I ara, un altre toc de cultura.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
El famosíssim, el conegudíssim, el lloadíssim intermezzo de Manon Lescaut. Portem Manon Lescaut, bé, la senyora també la portarem, ni que siguin referències, en qualsevol cas de moment hem portat l'intermezzo, aquí avui al Tocs de Cultura, perquè l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, aquesta associació que, diguéssim, tan bones sensacions, tan bons moments fa passar a moltíssima gent, aquesta tasca tan interessant que fa des de tants i tants anys, l'ha programada. La programa i, com sempre, bastants dies a diferents llocs del país, començant pels dies 22, 24 i 26 de febrer, és a dir, ja, a les 9 del vespre a Sabadell, al Teatre de la Faràndula, com és habitual, però després també a Reus, a Girona, a Sant Cugat, a Manresa, a Tarragona, a Granollers i a Lleida, tot això en dates properes que van des d'aquest final de febrer fins a final de març. Bé, dit tot això, ataquem, en perdó, Manon Lescaut, aquesta òpera, no qualsevol, sinó òpera crucial en la carrera de Giacomo Puccini, òpera també molt decisiva per com va significar canvis, revolucions i consolidacions en determinats aspectes de l'òpera, del seu moment, i també, retornant a la carrera de Puccini, perquè va significar la descoberta de les heroïnes o els personatges femenins, o diguem-li com vulgui, que en el cas de Puccini va ser absolutament una característica que va conrear d'una manera brillant, magnífica, fantàstica. Les dones de Puccini, per si estàveu fent una mica de memòria i tal, i pensava quines són aquestes senyores, doncs començant per aquesta Manon Lescaut, continuant per la Bohème, Tosca, Butterfly, la Fanxula del West, o fins i tot l'última inacabada, Turandot. Els personatges femenins de Puccini realment són personatges d'una potència increïble, uns personatges increïbles. No puc evitar, perquè, clar, de fons estic sentint com canta sola, perduta, abandonada, que és, jo crec, gairebé, a banda d'una àrea, que en aquest cas ja us ho dic ara, perquè ve a tom, no? En aquesta versió que sentim de fons és Angela Gheorghiu, la qual cosa fa que encara m'hi fixi més, sinó que gairebé és una mena de com carta de presentació d'aquesta Manon Lescaut, que no oblidem està basada en un llibre, narració, de fet una mena de fulletó pràcticament, perquè s'hauria de dir així, de l'abat Prevost, que va generar, vaja, va inflamar la crítica i els lectors de mitja Europa i que va representar un autèntic escàndol fins al punt que tothom volia adaptar-la. Aquesta va ser una de les idees enfebrides de Puccini, que en aquell moment la necessitava molt. Havia ja fet dues òperes, L'Evili i Edgar, que el públic havia rebut amb se me'n fum, i necessitava un èxit ja que el llancés endavant d'una manera contundent. Això coincidia amb els interessos del seu editor, que era Giulio Ricordi, que en aquell moment necessitava molt que algú substituís d'una vegada Verdi, que s'havia mort, i aleshores, diguéssim que parlant en plata, els ingressos del senyor Ricordi havien baixat molt. Necessitava que algú fés de Verdi. I es veu que es va fixar en Puccini, malgrat que el públic no s'hi fixava, va creure en ell fins al punt que no volia que adaptés el fulletó de Prevost i li va permetre. Puccini li va arribar a dir que no fes cas de les versions que havia fet, entre altres, Massenet, perquè eren versions de perruca empolsegada, literal. Bé, en qualsevol cas, fita aconseguida, Bernard Shaw va arribar a escriure a Puccini, em sembla, més aviat l'hereu de Verdi que no pas cap dels seus rivals. El llibret va ser parlant en plata un ciri, perquè hi van posar mà i van ficar mà 7 llibretistes, un darrere l'altre, el propi Puccini, un munt de gent. No es van posar d'acord en res, fins al punt que no van voler signar-lo. No el van signar, es va estrenar sense que ningú signés allò. I, de fet, el títol original era Escenes de la vida de Manon, perquè són un munt d'escenes sense que tinguin un nexe comú, allò de història ben travada. Que sapigueu que els amics de l'Òpera de Sabadell, consulteu el seu lloc web, la posen en escena i, com sempre, serà molt interessant.
I ara, un altre toc de cultura.
Si no us sona aquesta música que estem escoltant, no us preocupeu gens ni mica. De fet, és el més normal. Perquè el que estem escoltant és un fragment, evidentment, un ària, Si ribelle andero morirò, de Teutone, de Il Teutone, que és una òpera d'Antonio Vivaldi que en 300 anys, ningú no li ha tret la pols. Així de clar. Ningú no li ha tret la pols fins que el 2011 va arribar el mestre Jordi Savall i li va treure la pols, la va posar en marxa i la va posar en escena, de fet, a l'Òpera Royal de Versailles. Això va ser el juny del 2011. I ara ens la porta. Ens la porta aquí a casa, en el que serà una estrena i un esdeveniment. M'atreviria a dir gairebé mundial, si no és primícia, perquè, com deia ara, ja va ser estrenada a Versailles, doncs sí que és un esdeveniment, com a mínim a l'Estat, per posar-li uns límits geogràfics. Bé, Il Teutone, així de clar. Aquesta mega estrena, aquest superesdeveniment, tindrà lloc al Liceu divendres 24, dissabte 25, en horaris diferents, a les 8 i a les 6 del vespre, respectivament. Evidentment, director musical Jordi Savall amb Le Concert de Nación i un elenc encapçada contra tenor Paolo López, que és precisament el que interpreta alguns dels fragments que hem triat per il·lustrar aquest esdeveniment. Teutone, com us deia al principi, és una obra d'Antonio Vivaldi que va compondre concretament en l'època en què estava a Màntua com maestro di cappella da camera i que va estrenar allà, al Teatro Arciducale. És una òpera curiosa, si més no, el primer cop d'ull, sobretot per la posada en escena i per l'exotisme, no? És una òpera, no sé, anava a dir-li, sí, vol ser ambientada a la Xina, però, clar, molt es queda la cosa aquí i prou, no? Vull dir, de fet, respon a una moda molt concreta d'aquella època. Vull dir, la gent sentia una fascinació, que això és cíclic, per tot el que és oriental, concretament per tot el que era xinès. És una òpera basada en un llibret d'Apostolo Zeno, basada en un llibret, està readaptada, d'Apostolo Zeno, que va tenir molt d'èxit, també, perquè se'n van fer, que sapiguem, més d'una desena d'adaptacions. I que, com us deia abans, mai en 300 anys no havia estat portada a l'escenari, per bé que això sigui en una versió concert, el que ens oferirà Jordi Savall, i que només tenia un enregistrament, vull dir, només podia dir, deies, és que jo ho he escoltat a Johnny. Doncs no hi havia un enregistrament, que ja em perdonareu, i ho dic sense diguéssim, fer-me mala sang, però sí que era un enregistrament que no tenia allò que es diria una gran qualitat, per dir-ho d'una manera ràpida. De què va Teutzone? Il Teutzone. A mi em surt automàticament Il Teutzone, perquè, de fet, fa referent... Il Teutzone és el nom del protagonista absolut. És Il Teutzone, no? És, es diu així. És un príncep. És un príncep. Un príncep xinès. De fet, la cosa està, com us deia abans, d'alguna manera us avançava, està ambientada a Xina, a la capital de l'imperi xinès. L'època no us la sabria dir ni jo ni ningú. És una època... així no sabríem quina és. I Teutzone, com us deia, és l'hereu legítim del tron d'un emperador ja difunt, per cert, no? Però aleshores hi ha una intriga. Zidiana, que és la vídua de l'emperador mort, intriga amb el governador Xino. No es pot evitar de veure la gracieta que es digui Xino, i escrita en italià, Xino, és el mateix que Xino. Bé, és igual. El governador Xino i el general Silvenio i la tal Zidiana comencen a intrigar per prendre el poder de Teutzone, que hauria d'heretar ja. Bé, aquesta és la història, no té més. En qualsevol cas, l'acte sí que té, i té molt. És Teutzone, representació en versió concert, l'òpera d'Antonio Vivaldi, Liceu de Barcelona, 24 i 25, al vespre.
Thank you.
ara, un altre toc de cultura.
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
Això que esteu escoltant és, evidentment, Stand By Me, el tema el coneixeu de sobres, però és una versió molt concreta, una versió que, a més, caldria que l'escoltéssim molta estona més perquè ens en adonéssim de per on va. En qualsevol cas, la lletra li va anar molt bé a l'amic Mark Johnson, que és un enginyer de so i productor nord-americà, per aquesta història, no?, que diu no matter who you are, no matter where you go in life, no importa qui ets, no importa d'on ets ni on vas a la vida. Per fer això, se li va acudir de fer això. I què és això? Doncs concretament, se'n va anar als carrers, no?, el primer que li va agafar més a la vora era Santa Mònica, Califòrnia, i va trobar un cantant de carrer, un guitarrista que es diu Roger Ridley, un senyor que cantava, i li va proposar, canta Stand By Me. Després va començar a viatjar i va començar a gravar més gent cantant Stand By Me. Com ho feia? Ho feia com es fa als estudis de gravació. Per auriculars li posava un altre músic de carrer, el que havia cantat el primer, i l'altre s'hi afegia, per agafar el mateix to, per fer aportacions, per cantar una altra estrofa, etc. Això ha estat un èxit. Això és una cosa que s'ha convertit en una cosa que es diu Projecte Playing for Change. Ha juntat un munt de cantants i músics de, diuen, de tot el planeta. Bé, menys que això, però sí que de Califòrnia, Barcelona, Sud-àfrica, la Índia, Nepal, Irlanda, uns quants. I ha aconseguit, entre d'altres coses, a hores d'ara ja, més de 70 milions de visualitzacions a internet, i ho ha convertit, doncs, això en un projecte que vol anar més enllà i fer totes aquestes coses tan boniques, tan utòpiques de la unió dels pobles, etc, etc, etc. Playing for Change va anar directament al número 2 del Billboard dels Estats Units, i a partir d'aquí el grup va començar a fer gires, etc, etc, compartint escenari amb Ziggy Marley, amb Bono. Un èxit increïble. Per què us parlo de Playing for Change? Perquè quan el senyor Johnson va venir a Barcelona i va buscar músics de carrer que es volguessin afegir a aquest projecte, es va trobar amb un noi de Surinam, ja sabeu, allà al continent de l'altra banda de l'Atlàntic, que era una colònia dels Països Baixos, d'Holanda, i que era la pàtria natal, com us dèiem, d'aquest noi que es diu Clarence Milton Becker. Aquest noi, de vida incerta i, com a mínim, rocambolesca, en el sentit que ha passat per molts tràngols i moltes coses, i que a hores d'ara continua cantant al carrer sempre que pot, i que és el que més li interessa, malgrat haver tingut ofertes de grans discogràfiques, també freqüenta de quan en quan sales de concert, com serà el cas del dissabte 25 de febrer a les 9 del vespre a la sala Jamboree. Hold on. Per bé que el subtítol del concert, que per cert crida l'atenció, que els del Jamboree han titulat Clarence Becker, que és cert que se'n diu, però habitualment ell signa o es fa conèixer com Clarence B. Milton, Clarence Milton. Bé, Clarence Becker, a sota poses Jazz en Soul. us poso aquesta música perquè sapigueu que Clarence, el Bodan Clarence, va i toca molts pals. Vull dir que, bé, si ell ha dit que circumscriurà exclusivament el jazz i el soul, ens ho creiem, però que sapiguem que la seva trajectòria passa per molts llocs. Des que va dedicar-se a la música, ja sent molt jovenet, després que, quan tenia 6 anys, la família va fer això que fa, que fan moltes famílies que viuen en una colònia. Aleshores ja no era colònia, no? El 75 va aconseguir la independència, bé, és igual, per allà. Això que fa molta gent que viu en una colònia, que és anar-se'n cap al país colonitzador. Menys el cas d'aquest país, que ho fan al revés, però és igual, això és una altra història. Bé, un cop als Països Baixos, el senyor Milton va tirar cap a la música, va aconseguir una certa popularitat, va treure un senzill que va entrar a les llistes d'èxits, després en va treure un altre que no va anar tan bé. Però la qüestió és que hi va haver un daltabaix a la seva vida, que es concreta amb la mort de la seva mare, i a partir d'aquí comença una vida en un altre registre, una vida que s'enfonsa en el món de les drogues, s'enfonsa en el món de la ruïna personal, econòmica, de viure 5 anys al carrer sense sostre, fins que torna, no torna, no, ve a Barcelona a mitjans de l'època dels 2000. I aquí es troba amb Mark Johnson i aquí comença a treballar al carrer amb altres músics que encara de quan en quan van a tocar al carrer, i a partir d'aquí passen moltes coses que li han canviat la vida a Clarence B. Milton, que l'han fet créixer com a persona i com a músic. Fins al punt que ara, com us deia abans, és desitjat per moltes discogràfiques i, a banda del carrer amb les seves formacions habituals, també hi sovinteixen sales de música, com és el cas del Jambore. Recordo, insisteixo, el dissabte 25 de febrer, és a dir, ja a les 9 del vespre. Clarence Becker, Jazz and Soul.
I'm gonna sit right here. Right now. I need your help. So baby, it's now or never. When love is glad, when hearts are angry, and nothing's getting in their way, their tongues are steel, with eyes like razors, no second chances left to play. A question and answer of a love I do cry for. So many things I'd like to say, baby. A whisper, a promise, a love I do die for. A price like a prayer, I'm dying here. Send me an angel. And set me free. Send me an angel to set me free. Would it take so much to say I'm sorry? Now would it break my world in two? Another chance, a new departure. I can't find the words to say to you. Oh, so take me, break me, make me your lover. And no one else can take your place, baby. Take me, shake me, break down my prison. And there is nothing like it. Hell of my surprise. Send me an angel, yeah, and set me free. Oh, baby, set me free. Send me an angel, yeah, and set me free. And answer a lover you cry for. So
things I like to say. A whisper, a promise, a love and you die for. My body's like a prison and I'm dying here tonight.
Tocs de cultura.
A radioestel.cat, tu tries.